COPE Tarragona.
Estàs informat.
Bon dia, 12 i 22 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 11 de desembre, el dia en què sabem que el nombre de fumadors habituals ha tornat a pujar a nivells de fa 20 anys al nostre país. El 34% dels ciutadans han fumat diàriament en el darrer mes, segons la darrera enquesta feta per Salut. Això significa que el creixement de fumadors és del 3% en dos anys. Segons l'enquesta, juntament amb el tabac, repunta també el consum de cànnabis. Atenció, sobretot entre els joves, totes dues coses. Alerta que estava baixada de la guàrdia davant el tabac i el cànnabis. Sanitat anuncia mesures per frenar-ho, però és cosa de tots. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques. Tornaran a l'estudi els companys de Curto López Abogados i a partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana i, com no, rebre la Leida Martí, que ha d'obrir portes del seu vestidor. A partir de dos quarts de dues torna el sibarita del programa, l'Albert Rosa, per inaugurar, gastronòmicament parlant, el Nadal aquí. Tot plegat en directe fins a les 2, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin ens poden seguir en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com cada dia, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió per avui. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Temps estable avui a les comarques de Tarragona. Cel amb núvols alts, temperatures amb pocs canvis. Hi haurà màximes de fins a 15 graus a Tarragona, també a Tortosa, 14 a Reus i al Vendrell i 12 graus a Gandesa. El vent ha de continuar fluix i variable. Demà dimecres tindrem una jornada assolellada al matí. A partir de migdia anirà creixent la nuvolositat un altre cop. Les temperatures poden pujar puntualment. Hi haurà mínimes de 6 graus a Tarragona i al Vendrell, 7 a Tortosa, 5 a Gandesa i 3 graus a Reus. Pel que fa al vent, s'imposarà més el mestral demà.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. El jutjat d'instrucció número 2 de Reus manté l'acusació per un presumpte delicte d'odi contra l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i quatre portaveus de l'Ajuntament, tot plegat pel manifest del passat 3 d'octubre de 2017 en què instaven els establiments hotelers de Reus a fer tot allò que resultés adient i necessari per a que de manera immediata deixessin d'allotjar agents de la Policia Nacional i convidaven a les entitats ciutadanes i associacions que ho desitgessin a manifestar el seu suport al comunicat. La jutgessa ha finalitzat la investigació d'aquesta causa arran de la denúncia de la Policia Nacional, on constaven 18 investigats. Un cop acabada la instrucció, continua el procediment contra l'alcalde i els quatre portaveus municipals, Montserrat Vilella, del PDeCAT, Noemí Llauradó, d'Esquerra Republicana, Mariona Quadrada, de la CUP, i Jordi Cervera, de la Reus. La situació de tensió, segons la magistrada, es va agreujar després del manifest i qualifica els fets com a constitutius d'un delicte d'incitació a l'odi i contra la integritat moral. D'altra banda, ha arxivat provisionalment la causa contra dos regidors de la CUP, Marta Llorenç i Oriol Siurana, i també contra dos treballadors d'un gimnàs i diversos bombers. L'alcalde de Reus respon, diu que la interlocutòria és parcial i suposa una provocació. De fet, titlla la instrucció de la jutgessa de persecució política. Carles Pellicer reitera que van defensar la convivència i afirma que la justícia té un problema.
L'auto del jutge és una provocació. L'auto del jutge és un atemptat a la veritat i al sentit comú. Omet deliberadament tota referència a la situació prèvia al 3 d'octubre. És un auto surrealista i tendenciós. Si el jutge creu que vaig actuar així, la justícia té un problema. I greu. I és indignant, genera indefensió i és una persecució política en tota regla. Però en quin país viu aquest senyor? On viu aquest jutge?
Pellicer ha explicat que a partir d'ara l'advocat analitzarà l'auto i hauran d'esperar la probable acusació de la Fiscalia. Per altra banda, la Fiscalia ha arxivat la investigació contra Ferran Bel pel referèndum de l'1 d'octubre, quan era alcalde de Tortosa. Ho ha anunciat ell mateix a Twitter, on ha afirmat que ha rebut la notificació aquest dilluns. El diputat del PDeCAT al Congrés reclama que s'apliqui el mateix criteri a la resta d'alcaldes encausats. I canviem de qüestió. Enèsim clam dels alcaldes del Camp de Tarragona per traslladar les mancances del mapa ferroviari al nou govern. Els alcaldes de Tarragona, Reus i Cambrils s'han reunit aquest dilluns per donar volada i refermar l'acord que van rubricar la passada primavera. Aquesta trobada forma part d'una ronda de contactes entre els alcaldes de 5 municipis afectats a fi d'emprendre accions conjuntes i incidir davant els canvis al govern tant a Catalunya com a Madrid en la necessitat d'infraestructures al territori amb el projecte de l'estació intermodal del sud de l'aeroport de Reus com a màxima prioritat. Asseguren que no fan tard, tot i que el corredor mediterrani avança ja en fase de proves. Escoltem l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Sovint s'havia demanat unitat, la unitat hi és, també se'ns demanava projecte el tenim, i se'ns demanava fermesa, i la fermesa hi és.
Volem fer accions conjuntament, perquè hi ha hagut, doncs, també ja sabeu, a Madrid un canvi de govern, i per tant doncs, ara hem de seguir fent les gestions pertinents.
No és una carta als Reis, no és una ocurrència, no és un document més. És el primer document que aquest territori té assumit per unanimitat. Potser arriba tard, però en tot cas arriba en un bon moment, en el moment en què s'està discutint d'això. No hi ha res irreversible.
Divendres es reuniran amb el nou secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat. I també destaquem que els examinadors de trànsit han desconvocat la vaga que començaven aquest dilluns. En parlàvem al programa. Finalment, la plantilla rebrà els endarreriments com un plus de productivitat, però reclamen que passi a ser un complement de la nòmina. Reclamen 250 euros bruts al mes. L'aturada estava prevista fins al 21 de desembre, però finalment l'han desconvocat. I atenció a aquesta notícia. 6 persones han mort aquest 2018 en accidents de trànsit per caiguda de canals i caiguda a canals i séquies a les Terres de l'Ebre. Són 6 víctimes mortals de la vintena total de persones que han mort en accidents de trànsit a la zona. Els Mossos confirmen que es tracta d'una xifra excepcionalment alta, però sense cap causa aparent que la pugui explicar. El cap de trànsit dels Mossos a les Terres de l'Ebre és Sergi Saladier.
I realment un fet excepcional perquè no ens hi hem trobat mai. N'hi ha hagut, perquè realment és una zona agrícola que hi ha moltes zones de rec i, per tant, molt trànsit intern, però realment amb uns accidents tan lesius feia anys que no m'ho havia entrat, no havia passat mai aquest fet. Unes causes d'accidents variables i molt repartides a l'autoritat. No teníem uns accidents situats en una zona concreta, en una zona doncs, més o menys curta de distància, de quilòmetre, que no. Tenim accidents diferents, de diferent tipologia, i en zones geogràfiques diverses.
La policia recomana als usuaris extremar l'atenció a l'hora de circular per vies que habitualment són de servei i amb un ús agrícola important. La majoria no tenen tanques de protecció i el risc de caure al canal augmenta si no s'està pendent de la conducció. Aquí entren en joc les distraccions, l'ús del mòbil i mantenir la concentració. En successos destaquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 33 i 25 anys, són veïns de Tarragona i Arbeca, que acabaven de cometre un robatori a una casa del camí de l'Ermita del Llorito, a Tarragona. Els Mossos i un vigilant van poder observar a les càmeres de seguretat el moment del robatori. El pany de la porta d'entrada de la casa havia estat forçat i a pocs metres hi van trobar un pic. La parella va ser localitzada, de fet, molt prop del lloc dels fets, a només 300 metres. Els detinguts tenen antecedents policials per delictes similars. I seguim a Tarragona. L'Ajuntament ha presentat pressupost per a 2019. Són 157 milions d'euros, un 1,9% més que l'any passat. Han reduït el deute municipal al 104% i això els permetrà encetar el 2019, diuen, amb un pla d'inversions a 4 anys, xifrat en 52 milions d'euros. Segons el regidor d'Hisenda, Pau Pérez, se centraran a dotar de més recursos a serveis socials, l'ocupació, els espais públics, educació, cultura i patrimoni. I també, diu, hi ha una aposta decidida en l'habitatge social de lloguer.
Que no només és de recuperació d'inversions, sinó que esperem que sigui un ampli consens. S'ha parlat amb tothom. Podrien donar suport molts més. Seria, jo crec que és dels que s'ha fet de manera més oberta.
Han escoltat Pau Pérez, el regidor d'Hisenda, diu que aquests són un dels pressupostos més fàcils de consensuar i espera que diversos grups hi donin llum verda. De moment, compten amb l'abstenció de Ciutadans que garanteix aquesta aprovació dels comptes. 12:31, l'associació nuclear Ascó Vandellòs no descarta demanar una renovació de la llicència per Ascó 1 i 2 i per a Vandellòs 2 que vagi més enllà de 2028 i 2029, els 10 anys de vida útil que en principi queden a les tres plantes. Vandellòs 2 ha de sol·licitar la renovació abans del 31 de març de l'any vinent, però es desconeix per quant temps es demanarà. José Antonio Gago, director general d'ANAP, ha recordat que serà complicat tancar les nuclears espanyoles en 5 anys, tenint en compte que expirarien entre 2024 i 2029 si no poden seguir operant més enllà dels 40 anys d'activitat.
Por cuántos años se solicitará dependerá, por un lado, del contenido de este Plan Integral de Energía y Clima y, por otro lado, de la decisión de las empresas propietarias de las condiciones para seguir operando de manera rentable estos activos y en función del contorno de cuál va a ser la evolución del mercado de generación de energía eléctrica. Esos serán los dos elementos determinantes. Evidentemente, si el Plan Integral de Energía y Clima pone una fecha de cierre a Vandellós, pues no es normal que se pida para una fecha mayor o menor.
Per altra banda, Gago ha explicat que estudien dos hipòtesis sobre l'origen de la fuita de radioactivitat als piezòmetres d'Ascó 1, o un poros a la canonada de drenatge de l'edifici auxiliar o un petit degoteig en algun canal de transferència de la piscina de combustible. I també els expliquem avui que l'Ajuntament de Querol, a l'Alt Camp, gestionarà finalment el castell del municipi, que era de propietat privada. Ho faran durant un mínim de 30 anys. La gestió de l'equipament per part del consistori permetrà fer les obres de restauració i consolidació del monument, que és originari del segle X i està declarat bé cultural d'interès nacional. I, a més, en els darrers anys s'ha anat degradant. Segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde, Jordi Pijuan, el castell, que és de propietat privada, té diferents requeriments del Departament de Cultura perquè es rehabiliti, ja que en els darrers anys hi ha hagut esllavissades importants i la situació, segons l'alcalde, és crítica.
Però han anat passant els anys, la situació és bastant crítica, ja fa 3 o 4 anys va haver una esllavissada i hi ha diferents elements que són molt antics, que tenen perill de ruïna i de caure en via pública, a part de l'interès històric que té. S'està caient i el municipi té molt, molt d'interès.
De moment s'ha optat per una cessió de 30 anys, ampliable a 50, i amb la voluntat del consistori que el castell passi a ser finalment de propietat municipal. L'Ajuntament i els actuals propietaris volen negociar un conveni urbanístic perquè la cessió sigui definitiva i el consistori es quedi al castell. Acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui: los reiterados cortes de carretera alarman al sector económico. Al Reus Digital destaquen que Pellicer considera que l'acusació per delicte d'odi és una provocació i un atemptat al sentit comú. I al Tarragona Digital llegim que l'aparcament Batestini de Tarragona serà zona blava el mes de gener de 2019. Al Tarragona 21 destacat aquesta hora que l'Ajuntament de Tarragona recuperarà musculatura inversora el 2019. I al diari Més destaquen, en la mateixa línia, que Tarragona presenta un pressupost amb 52 milions d'euros d'inversions en 4 anys. Amb això arribem a les 12:35. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Vuelve nuestra venta privada del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de diciembre y con tu tarjeta de compra del Corte Inglés tienes un 30% de descuento en más de 500 marcas de mujer, hombre, accesorios, lencería, juventud, infantil, zapatería y deportes.
Además, llévate un 15% de regalo para tus compras del jueves 13 al domingo 16 en moda, deportes, juguetes y hogar.
Aprovecha nuestra venta privada del Corte Inglés. Consulta condiciones en tu centro.
Mañana miércoles 12 de diciembre para Pilar Cisneros y Fernando de Aro trabajar será un placer, porque la tarde de COPE se emite desde el magnífico Hotel Balneario Vichy Catalán, un establecimiento centenario con todas las comodidades actuales. Mañana, la tarde de COPE en directo, en el Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella.
Curto López, abogados, tu faréis aquest espai.
Vinga, doncs com cada dimarts els tinc aquí a l'estudi, avui ens falta una pota del banc, eh? He de dir, Curto López Abogados, Miquel Curto i el doctor Artur Ortega, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Enviem una abraçada al Lluís, que no ha pogut venir avui, però li posem falta, eh? Te'n recordes que un dia que va faltar l'Arturo li vam reclamar esmorzar?
L'únic que, no falta sóc jo.
És veritat, eh? Bueno, jo tampoc, Miquel.
Tampoc, no? És que si faltes tu ja...
Sí, jo estic aquí per...
No et pots posar mai malalta.
Pel botonet. No, mira, no, la veritat és que està complicat.
Quan fa que no et fiques malalta?
Que no falto
per... la baixa.
Que no agafo la baixa, bueno, fa temps. Però mira, diré una cosa. El dia que faltes tenim una audiència tan fantàstica i tan fidel que truquen a veure si estàs bé. Això és veritat, eh?
Que bé.
Això és veritat. Això és d'agrair.
T'estimen.
Mig en broma i mig en sèrio, jo vaig estar discutint en un jutjat que si la senyora no havia agafat la baixa és que no es trobava malament, i jo vaig intentar explicar-li que els autònoms, que no sé què, que treballen el que poden, que no sé quantos, que no agafen la baixa, que no poden tancar el negoci... Però, clar, l'advocat contrari discutia, però jo estic segur que el jutge ho podia entendre perfectament.
Moltes vegades ens diuen els judicis d'incapacitat, quan estem parlant d'autònoms, és que aquesta persona demana una incapacitat i no demanen mai la baixa.
Clar, és que els autònoms...
Que normalment passa.
Primera, que la paga és baixa. Segona, que el negoci no el pots tancar. Tercera, que sempre pots dir, bueno, doncs vaig i si agafo dos barres de pa, les agafo. O si atenc dues persones, les atenc i no em quedo a casa, no? És difícil dir, no vaig, no guanyo diners, gasto diners.
Des d'aquí un gran missatge de recolzament i una gran abraçada als autònoms.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Sí.
I de vegades no cal ser autònom, perquè de vegades aquí jo, el dia que no hi ha programa, perquè no tinc veu, perquè això sí que ja no hi puc fer més, que ha passat, també, eh? Yeah. Però bé, a dies que no tenim veu, a treballar venim igual, jo vaig estar una temporada en pissarreta, redactant notícies, això, però bé, és igual, batallet és un altre dia, perquè a més
no,
avui...
No, perquè són de profit, no?
Són de profit.
Meva, sinó que l'audiència dius, home, però sí, tens raó.
No, i és veritat, no? Això s'ha de reconèixer, ho dic completament, saps? Un dia no falla, no surt, perquè he tingut un problema tècnic, tal, i truquen preocupats a veure si estem tots bé, eh? Això us ho dic. O sigui, que ens tenen carinyo, els oients. El recordo, per cert, 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, igual que Curto López Abogados, que tenen despatx a Tarragona i també a Tortosa, a les Terres de l'Ebre. Avui, Miquel, venies amb un tema del que ja fa dies que ens deies anem de parlar, hem de tornar a tocar el tema de la llei de dependència, perquè és un tema que no sé si hem de dir que està estancat, que no avança la cosa, no?
En si la dependència està regulada. Està regulada. El problema després és el pagament, no?
Clar.
Que això ja en parlarem després. Primer parlarem dels tràmits que s'han de fer per poder presentar-la. Però hi ha un problema que hi ha molta gent aquí a Catalunya, per exemple, perquè les competències estan transferides a les comunitats autònomes, que moltes vegades té reconeguda un grau de dependència. Segons el grau de dependència que té reconeguda, té dret a una ajuda, per exemple, té dret a una quantitat cada mes per poder pagar una persona que vingui a casa a ajudar-li a fer les tasques, mm-hmm, de la casa, no? Però porta un any i mig o inclús dos anys amb reconegut ja no solament el grau, sinó el pla d'ajuda, i no ho cobra. I això és un problema que aquí sí que no podem fer absolutament res. No, venen...
no es pot fer res,
no,
eh?
No, perquè venen els clients al despatx i diuen, senyor Curto, vostè ens ha aconseguit el grau de dependència, ens ha tramitat el pla d'ajuda, el tenim reconegut des de fa un any, però encara no l'he cobrat, i l'únic que li puc dir és que s'ha d'esperar. Perquè depèn dels pressupostos de la Generalitat.
Mm-hmm.
Suposo que els pressupostos de la Generalitat depenen també dels pressupostos de Madrid, no?
Hi ha altres coses.
La veritat, i això ja és una situació política, de que uns diuen que la culpa és de Madrid i uns altres diuen que la culpa és de Catalunya.
Però això és política.
Jo només el que sé és que qui ho paga és el ciutadà que ho necessiti. No?
I pregunto, Miquel, hi ha un termini legal establert? És a dir, una cosa són els pressupostos que arriben quan arriben, no? Però hi ha un termini legal establert?
Sí,
és a dir,
però...
que se concedeix l'ajuda fins que...
És que el problema de les pensions no contributives i de les prestacions no contributives, que al ser lligades, no estan lligades a una cotització, una mica és el que antigament seria beneficència, no? Depèn una mica de la voluntat dels poders públics d'aplicar millor o pitjor la llei. Sí que hi ha terminis, però és que pues, l'administració, els terminis moltes vegades els incompleix, no?
Sí, sí, sí. Llavors, legalment, només podem esperar, diguéssim, si ja tenim concedida l'ajuda, no?
Sí, 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 és... perquè sí que pots presentar escrits, sí que pots fer-te pesat i tal, perquè al final és un tema de pressupost, és un tema de pressupost. Per tant, des d'aquí demanem als poders públics, als polítics, que...
I quan arribis, Arturo.
No, és que clar, és que és molt important. És que és molt important. El que no pot ser, Mònica, és que quan estem en eleccions s'omplin la boca tots, eh?
Sí,
tots,
sí, sí, sí.
Tots, de la llei de la dependència, que si la llei de la dependència, que si les prestacions, que si tal, i després, ningú parle de per què no s'apliqui, no? Mm-hmm. Per què no s'aplica.
Quan finalment se cobren els atrasos des que tu van reconèixer?
Sí, sí, però bueno, les necessitats són diàries, no?
És dir, immediates.
No li pots dir al teu cuidador o cuidadora que diu, bueno, ja cobrarà vostè quan cobri jo.
Clar, i un dubte que tinc, perquè a més, mira, m'hi he trobat amb un cas molt, molt proper, no? Al final hi ha molts passos que no pots fer per sol·licitar ajudes que necessites en el dia a dia fins que no se t'ha reconegut el grau de dependència.
Correcte.
O de discapacitat en aquest cas.
Sí, són dues coses diferents.
Clar, és que aquí em trobo jo, t'ho dic perquè és un cas que conec de molt a prop,
És ara una mica... Ara fem veure que ets un oient que telefona i...
No, correcte. Sí, que us ho dic completament en sèrio,
sí.
Convergeixen diverses administracions i es van com passant la pilota i aquí l'usuari, diguéssim, que a més estàs en una situació doncs força crítica...
Per exemple...
Et mareixen.
Un exemple molt pràctic, no? Una persona amb mobilitat reduïda que vol demanar el carnet de per aparcar a places de minusvàlids o vol demanar una plaça minusvàlida a un lloc on ell treballi o visqui, no? Clar, se'n va a l'Ajuntament i li demanen qui ha d'aprovar aquesta plaça d'aparcament o qui ha de donar aquesta targeta d'aparcament a minusvàlid és l'Ajuntament. Uh-huh. Però per a poder tindre dret en aquestes places has de tindre el reconeixement d'una persona amb problemes de mobilitat, el barem famós de mobilitat, que això es dona al reconeixement de grau de discapacitat.
Sí.
Per tant, aquí tenim el típic assumpte de dues administracions per resoldre un mateix problema.
Clar. És a dir, no hi ha una finestra
única
en què t'assessorin i diguin...
Que va. I avui en dia els graus d'incapacitat i els graus de dependència tenen una mitja de resolució des de que tu ho demanes fins que es resol, de 8, 9, 10 o inclús un any, segons la zona de Catalunya on estiguessin.
O sigui que, posant-me ja en el cantó mèdic, tu tens ara una embòlia d'aquelles. Te queda una cama que l'arrossegues, que no pots caminar, etcètera, mm-hmm. etcètera, i quedes amb problemes de mobilitat.
Sí, sí, sí.
No? Dius, bueno, doncs necessito ja una plaça d'aparcament. Vas i demanes la discapacitat amb la limitació del grau de mobilitat. Venen a explorar-te o vas a la consulta mèdica que t'explorin. Resol l'administració. Si resol favorablement, te'n vas amb els teus papers a l'Ajuntament i quan l'Ajuntament ho aprova tens allí una plaça que puguis aparcar a prop de casa teva.
Sí, correcte. És així.
Ja no afegim problemes de que no te diguin que no, hagis de reclamar, te diguin que no, hagis d'anar al jutjat.
Ja és altra cosa.
Després ja la cosa se deu duplicar, però vamos, com a mínim entre un any i un any i mig, si tot va bé, entre
si tot va bé, entre un any i un any i mig,
necessites fins que ho tens.
Segons la zona de Catalunya on visquis, segons l'Ajuntament, clar, això també depèn. És el problema de no hi haurà una finestreta única que reclamava la Mònica, no? Però això és amb tot, eh?
Sí, per desgràcia sí, no? Al final, el ciutadà, en aquest cas, que a més en casos, en situacions com aquestes, estàs doncs, en una situació bastant crítica o, per exemple, necessites fer una obra a casa per adaptar part
correcte.
De casa teva. Has d'esperar a que dos, tres administracions diferents...
Perquè per tindre aquesta ajuda has de tindre el grau de dependència o el grau de mobilitat reduïda o... Clar, és un problema. M'agradaria parlar dels graus de dependència, que aquí sí que l'Arturo ens explicarà una miqueta quins... Perquè la gent pregunta, jo sóc dependent, no sóc dependent? És que, clar, la gent quan diu grau de dependència, no? Es pensa que només és per a aquelles persones que estan tractats paraplègics o van amb cadira de rodes
no
o tenen grans limitacions. No, hi ha diversos graus de dependència. Hi ha un grau 1, Arturo, que és un grau lleu de dependència, un grau 2 sever i un grau 3 molt sever. Ens podries fer una mica de resum?
Sí, sí, sí. Comencem primer per la separació entre discapacitat i dependència, el minusvàlua, que es deia abans. Ara és més políticament correcte parlar de discapacitat, però bé, la discapacitat és molt a grans trets. La reducció en la teva capacitat corporal total. Si has perdut un braç, has perdut un braç, hi ha moltes coses que no pots fer, per tant, tens una discapacitat d'un cert percentatge. ¿Vale? Això és un nivell. La dependència és molt més dramàtica. La dependència se diu per les persones que no poden fer tot soles les activitats bàsiques de la vida quotidiana. Li poses un plat de menjar i no pot tallar-se el menjar, li poses ha de dutxar-se o rentar-se i no pot fer-ho tot sola, no pot vestir-se, no pot posar-se la brusa o no pot posar-se els pantalons, no pot estirar-se al llit o aixecar-se. Uh-huh. Les activitats més bàsiques de la vida quotidiana. La dependència va d'aquesta manera. O sigui que pots tenir una discapacitat per una coixesa, però no ser dependent. Llavors, la dependència, com tu apuntaves, hi ha una dependència lleu, una dependència moderada, després hi ha subnivells entre 1, 2, tal, en funció de per a quantes d'aquestes activitats bàsiques necessites l'ajuda i amb quanta freqüència necessites algú al teu costat, etc, etc. Per exemple, una persona que es desorienta necessita algú que l'acompanyi sempre que hagi de sortir de casa. Llavors, això és una dependència. Depèn de les sovint que hagis de fer aquestes sortides o no. Una persona que té problemes d'equilibri necessita algú que l'ajudi probablement sempre que surt de casa. Per casa te vas agafant de les parets i et vas agafant de les taules i en penes hi treballs o amb un caminador, però pel carrer necessites companyia. És a dir, de possibilitats n'hi ha desenes diferents, però la diferència de nivell entre la discapacitat i la dependència és el més bàsic. Necessitar algú a casa contínuament.
Clar,
un ancià amb demència, típic, un cas molt típic, doncs és amb molta facilitat, és dependent. És a dir, com dir-te, si no puc marxar de casa i deixar-lo sol, és un ancià que té dependència. Clar.
I un dubte que tinc en aquesta dependència, com deies, per exemple, parlem entre el grau més lleu i el més sever, diguéssim, els processos s'acceleren en el cas de que siguin més sever o és igual, és el mateix?
El procediment administratiu és el mateix.
És el mateix, eh?
Has de presentar una sol·licitud, un formulari davant d'organisme competent, que en aquest cas és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l'antic Institut Català d'Assistència Serveis Socials, juntament amb tota la documentació mèdica que avali la teva sol·licitud de dependència i també amb un model normalitzat, el metge capçalera t'ha de fer un informe dient quines activitats de la vida diària més o menys tens afectades. Aquí també és molt important, com sempre hem parlat, amb el grau de minusvalia, amb el tema de la incapacitat permanent, el tema de la documentació mèdica.
Tu anava a dir jo.
Tu pots estar molt fotut i no pots tindre documentació mèdica i possiblement el reconeixement no l'assoliràs. No? Per tant, sí que aquí una mica el reconeixement és diferent, el reconeixement mèdic és diferent perquè en el grau de dependència, a diferència que en el grau de la discapacitat i la incapacitat, té bé veure un professional del departament, té bé veure a casa, perquè vol veure a casa quines dificultats tens en les activitats de la vida diària. Però al final, clar, tu pots fer una mica de comèdia, pots dir que no pots fer les coses i tal, però, òbviament, si tu després no ho tens això documentat, doncs a lo millor te creuran o no et creuran. Uh-huh. Per tant, documentació és molt important. Nosaltres estem molt especialitzats en fer aquest tipus d'informes, on inclús Arturo, el seu informe pericial et diu quants ítems tens afectats, perquè aquí s'han d'assolir una sèrie de punts. Crec que són pel grau 1 a partir de 17... S'han d'assolir uns punts. Si tu, per exemple, et quedes, si per al grau 1 el mínim és 17 ítems i et quedes en 16...
No
tens dret. Per tant, moltes vegades la documentació, preparar-la prèviament és molt important. Clar. I informes metges que vagin dirigits en aquest barem. Sí. Això és molt important. Això és la nostra feina que fem preventiva.
Aquesta és un apartat important, perquè és el que tu deies. Clar, si ve algú a casa i jo li dic que no em puc aixecar i no tinc un informe mèdic que parla d'un trastorn que justifiqui aquest no poder-te aixecar, no ho acceptaran. I segona qüestió, i molt important també, doncs ja m'enviaran ells a fer les proves. No t'enviaran a fer prova. Valoraran amb el que tu els hi donis. I si no els hi dones prou, te quedaràs sense. Així.
Per tant, nosaltres estem
molt, abans,
estem molt especialitzats, i aquí amb una feina íntimament lligada a la feina de l'Arturo, de fer tratges a mida, no? Mm-hmm. És a dir, aquesta persona té aquest tipus de dependència, perquè moltes vegades la gent quan parla de dependència, no, la persona que va en cadira de rodes, no? És molt obvi que hi haurà limitacions.
Però no és només
això. Per exemple, un malalt psiquiàtric que potser físicament està perfecte, és a dir, físicament pot menjar, pot vestir-se i tal, però psíquicament no pot fer-ho, no?
No vol, entre cometes,
exacte,
no vol.
No?
És una qüestió psíquica, necessites una justificació.
O una persona que té un problema d'equilibri, no? Llavors nosaltres fem informes especialitzats, documenta mèdica especialitzada, per intentar acreditar aquestes malalties que poden donar lloc a un grau de dependència.
I una mica, que això també ho hem dit en moltes ocasions, en molts casos diferents que heu plantejat, i jo em poso en la situació del ciutadà normal, que no estem avesats a aquestes qüestions, no? Perquè quan t'hi trobes, doncs és per necessitat, bàsicament. Clar, nosaltres no sabem a quines portes s'han de trucar per fer els tràmits, les gestions, per tant, és sempre millor assessorar-se d'algú, perquè i acabem dilatant en coses en el temps, no?
Clar, El problema és que aquí sí que has d'anar molt ben documentat. Molt ben documentat. Perquè et reconeguin un grau de dependència, has d'acreditar que estàs molt fotut. Perquè ja no estem parlant que pots treballar o no, o que tens una limitació. No, és que estàs limitat per fer tasques molt instrumentals, molt senzilles de la vida diària. Per tant, aquí sí, no estàs ben documentat, les possibilitats d'èxit són pràcticament nul·les.
I a més que, no ens enganyem, com en molts casos, doncs, per desgràcia, l'administració a vegades no ajuda, no ho posa fàcil. Vas molt perdut i potser tens sort que et trobes una persona que t'assessora i t'ajuda, però no és l'habitual, per desgràcia, ho hem de dir, no? I bé, vosaltres ho sabeu millor que jo,
Desgraciadament no és l'habitual.
Llavors, és sempre millor assessorar-se.
I són situacions completament diferents de la vida quotidiana de la gent.
Clar.
Jo tinc una botiga, jo treballo, no sé què, a mi això que vostè em parla, no sé de què m'està dient.
I a part és que molta gent fa les sol·licituds i realment no sap el que està reclamant. A lo millor vol demanar una dependència i està demanant un grau de discapacitat, o al revés, o inclús vol el tema de la mobilitat i està demanant el tema de la dependència, que no té res a veure, no?
De tota manera, una pregunta de nota, Miquel.
Sí.
En les resolucions de la discapacitat hi ha un apartat que diu necessitat d'ajuda per a les activitats bàsiques i
això
te donen una puntuació. Això no serveix
per
res.
No, ja no serveix per res. El problema, aquí hi ha una disfunció normativa. La llei sobre els graus de discapacitat va sortir molt més abans que els graus de la dependència, i en aquell moment dins del grau de discapacitat, a part del grau de discapacitat, te deien si tens problemes de mobilitat, barem de mobilitat i el barem de dependència. Ara, el barem de mobilitat sí que serveix per això que hem dit de les places d'aparcament i tot això i tal, per la mobilitat reduïda, per poder demanar la sol·licitud a l'Ajuntament, però respecte als graus de dependència ja has de demanar el grau de dependència. Ja superar el barem al grau de discapacitat no et serveix per a res.
Com sempre diem, cada cas és un món, s'ha d'estudiar individualment, per tant, si tenen dubtes, estan en aquesta situació, es volen assessorar, Curto López Abogado, estan especialitzats en això. Recordem també, Miquel, Arturo, que la primera consulta sempre és gratuïta, per tant, per fer-nos una, no? Que jo sempre dic, aquesta foto, aquesta radiografia una mica de la situació, doncs es poden adreçar a ells, direm el telèfon 977-22-35-22 a Tarragona són al carrer Ritori Faust 27, cantonada Marquès de Montoliu, i dimarts, aquí, a Cope Tarragona.
Sí. Molt bon dia.
Escolta, passeu bona setmana, a veure si la setmana vinent el Lluís vam esmorzar. No, ja has fet que no amb el cap, no tinc gaire esperança. No.
Anirem a fer les compres de Nadal, que ja fem tard.
Vinga, gràcies.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977-754060. 977-754060. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Restaurant Masia Crusells els desitja bones festes.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança.
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Restaurant La Coleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta, Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977 38 35 66.
Escolta cada dia Herrera en Cope a Tarragona, el magazín que presenta Mònica Carrasco.
La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar. Tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
Está sonando La Flaca, está sonando Jarabe de Palo. Ya saben que aquí no sona mai cap cançó perquè sí, tot té un motiu. Sabran, alguns de vostès, potser no tothom, que Jarabe de Palo està fent una gira de comiat, deixen els escenaris de moment, i el tancament de la gira serà a Tarragona. És el proper dia 22 de desembre, a la Tàrraco Arena Plaça. Doncs els anuncio ja a aquesta hora que demà tindrem al programa a Pau Donés.
Recordando las caricias que me brindo el primer día.
I dic jo que si tenim a Pau Donés i hi ha un concert a Tarragona de Jarabe de Palo, l'entrevista vindrà acompanyada de premi, no? Sabem que sempre que podem, aquí a Copes, garrapem alguna cosa pels nostres oients. Doncs molt atents demà, a partir de 12:45, que ens acompanyarà el Pau Donés, perquè potser acabem sorpresa l'entrevista per un de vostès.
Quedaría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo.
Això serà demà. Avui encara ens queden moltíssimes coses fins a les dues. Recepta de la setmana, la Leida Martí, l'Albert Rosa, que avui inaugura ja gastronòmicament el Nadal aquí al seu espai, al Sibarita, a partir de 13:45. Moltes veus i moltes històries per explicar des d'ara i fins les dues al migdia a Cope Tarragona, així que no marxin gaire lluny. Ara les notícies.
Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña de Navidad. Lleva por título Indestructibles en la Fe. Este año está dedicada a los cristianos de Siria. Nacho de Gamón.
Antes de la guerra, los cristianos de Siria eran el 10% de la población. Ahora, casi 8 años después, apenas llegan al 4%. El arzobispo de Alepo, Monseñor Antoine Chagda, asegura que los cristianos quieren seguir en Siria.
No queremos que los cristianos salgan de ese país, de Siria. En Siria, que es la mayoría musulmana, los cristianos, la minoría que está, es una élite que está dando un buen ejemplo a los demás.
Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere poner en marcha 134 proyectos que incluyen alimentación, medicinas, becas de estudio y la reconstrucción de las casas y los templos.
Familias valencianas denuncian el último intento en adoctrinamiento en política lingüística en la comunidad. Se trata del llamado bus de la lengua que recorre la región y que organiza talleres escolares a las puertas de los centros sin previa información a los padres. Carmen Lavalle.
Cuando hace hoy justo una semana, Conchi Fernández fue al colegio del Arenal de la localidad alicantina de Javia, donde estudia su hija de 9 años, se encontró con el llamado autobús de la lengua a las puertas del centro y con sus monitores impartiendo un taller del que el centro, según explica COPE, no había informado a los padres.
Y si yo no quiero que mi hija haga ese taller, ¿qué? A mí nadie me ha informado. A mi hija le dieron el taller, te enteras ya cuando salen los niños del colegio, entonces se lo dice a los padres. ¿Qué es lo que pasó? Que la mayoría de padres estaban indignadísimos, pero el taller ya se había dado.
La plataforma Hablamos Español ha trasladado su queja y las de otras decenas de padres al síndic de Greuches y al defensor del pueblo. Consideran aberrante que se trate de enseñar a los niños que la lengua que hablan en casa no es la que deberían. Es, aseguran, un paso más de un proyecto político que busca arrinconar el castellano.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El gobierno sigue lanzando mensajes a Quim Torra. De momento, solo son advertencias porque ningún ministro fija plazos y condiciones para la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El presidente Torra es el responsable fundamental de la seguridad, de la convivencia y de la tranquilidad de la vida en Cataluña. Es la primera autoridad del Estado español en Cataluña. Se trata de que ejerza con total eficacia las competencias que tiene.
Es la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Los ministros no se mojan sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además de las advertencias a Torra, el mensaje fundamental del Gobierno se ha centrado hoy en confirmar que habrá Consejo de Ministros en Barcelona el viernes 21 de diciembre. En la vertiente judicial hay una novedad. 3 días antes de ese Consejo de Ministros en la ciudad condal, el martes 18, el Tribunal Supremo celebra una vista previa para concretar las cuestiones del juicio a los cabecillas del golpe separatista del 1 de octubre. Los acusados quieren que les juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo decidirá quién lo hace. El inicio del juicio está previsto para finales de enero. De los 18 procesados, 9 están en prisión preventiva en cárceles de Cataluña. Y desde Londres nos llega una última hora. La primera ministra británica, Theresa May, pone fecha límite para que la Cámara de los Comunes vote el acuerdo del Brexit. Tendrá que ser antes del 21 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy jornada de Champions, Carlos Ganga.
La última de la fase de grupos, el Atlético de Madrid se juega el primer puesto en su grupo, tiene 12 puntos y el Borussia Dortmund 10. Los de Simone juegan a las 9 contra el Brujas. Ha hablado Cerezo del partido y de la renovación de Godín.
Bueno, espero que sí, pero el partido no será fácil porque el Brujas también querrá ganar igual que nosotros y habrá que jugar el partido. Pero bueno, tenemos confianza de ser los primeros del grupo y de poder ganar hoy.
Presidente, vuelve Godín, que es noticia y la gente está preocupada por su renovación.
Yo creo que hay que preocuparse, yo creo que todo se solucionará y lo que estamos buscando son soluciones.
También a las 9 el Barça recibe al Tottenham. El equipo de Valverde ya es primero del grupo. Ha entrado Dembélé en la convocatoria, así que vamos a buscar la última hora del Barça. Manolo Oliveros.
Sí, una convocatoria de 19 en la que está Dembélé o Luis Suárez, del que dijo que no jugaría, con lo cual Valverde deberá de descartar a uno, o Dembélé o Suárez u otro. Muchos de los que jueguen no serán los habituales, incluido el portero Silesen. Los 3 puntos le dan al Barça 2.700.000 euros, el empate 900.000, y el Tottenham, que consiguiendo hacer lo mismo que haga el Inter contra el PSV, se clasificaría segundo, así que irá por la victoria.
Hoy también se resuelve el grupo de la muerte. Nápoles 9 puntos, PSG 8, Liverpool 6. Hay un Nápoles-Liverpool y en el Real Madrid, que juega mañana contra el CSK, han entrenado Toni Kroos y Marcelo. Y tanto Solari como Odriozola han contestado a Cristiano Ronaldo. Dicen que el vestuario blanco sí es humilde.
Gracias, Carlos. José Luis, están buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo vais a contar la historia de un compañero periodista que a los 58 años ha sido ordenado sacerdote.
Bueno, era un colega nuestro, una de las grandes voces de la radio en la región de Murcia. Héctor Madrona, su vida, como dices, ha dado
dado un giro fundamental. A sus 58 años ha sido ordenado sacerdote el pasado 2 de diciembre. Era una persona optimista que quería conseguir triunfar por su propio esfuerzo y a pesar de eso no era feliz. La necesidad de llenar su vacío interior le llevó a explorar lo que él llama una religiosidad de supermercado. Su búsqueda le llevó nada menos que hasta la India en busca de maestros, pero allí encontró al maestro, con mayúsculas, al Dios único y verdadero. Entendió que Dios le había dado el don de la palabra, de la comunicación, y que le llamaba para dar a conocer esa palabra a la gente. En El Espejo contamos la aventura que le ha llevado hace pocos días a ser ordenado sacerdote.
Gracias, José Luis. Y encima paisano, un murciano. Hombre. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Són 5 minuts per sobre de la una i seguim. Toque gastronomia, toque recepta. Hem d'obrir la Nacional 240 i saluda el Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com ho portes, això?
Bé. Bueno, bé, sí, és l'hora de la gana.
És l'hora de la gana i el mes dels menús.
Sí, també.
Perquè jo et volia preguntar, tu dones de dinar o de sopar alguna d'aquestes dates, 24, doncs, 25, 30?
La veritat és que això en parlàvem la setmana passada fora de micròfon i és veritat que de moment no he entrat encara a la roda.
No.
Encara segueixen encarregant els meus pares i a d'altres, però sí que tinc ganes de fer-n'hi algun. El que passa és que has de buscar aquella data, que no tingui ningú, no? O agafar-n'hi una que ja es faci de molts anys, i això mateix, un relleu. Clar. I canviar-ho de lloc.
És que jo no sé si a casa t'ha passat, però a la meva sí, això de aquesta conversa de sobre taula ja un dia.
Clar.
De dir,
escolta,
què fem el 24 a sopar? Què fem el 25 a dinar? No? Això
sí,
ha passat.
Sí, tant que l'hem tingut.
No, perquè hi ha coses, que hi ha plats que es mantenen any rere any, però sempre volem canviar alguna coseta i innovar.
Clar.
No? I necessitem idees per això.
Necessitem idees. Mira, us torno a presentar el nostre cuiner resident d'aquest mes de desembre, és el Toni Márquez, des del restaurant Aggio, a Lleida. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Toni.
Estem ja pràcticament. Aquesta setmana estarem al final de setmana, al cap de setmana, estarem a la meitat ja del mes de desembre,
ja,
Mònica.
Ja està aquí, això, ja està aquí.
La meitat, Déu-n'hi-do.
Tots els mesos de l'any, això, però, Toni, vosaltres esteu al carrer Templers número 3 i obriu pràcticament totes les festes, menys unes molt concretes. Obriu per Nadal, obriu per Sant Esteve, tanqueu la nit de Nadal, tanqueu la nit de Cap d'Any, però obriu el dia 1.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do,
Bueno, és el que té la nostra feina. Som empreses de servei que han d'estar quan vosaltres teniu ganes de sortir, us teniu de donar la cobertura, si no, no anem bé.
Però escolta, mira, veus, Mònica, aquests 3 dies que tanquen, 3, imagina't que tu tens un... convides amics o família a casa i dius, va, vull fer alguna cosa diferent, perquè això tots ho hem pensat. Després obres la nevera i dius, bueno, saps què, acabaré fent el que sé fer. Doncs amb els cuiners, habitualment, els dimarts el que fem una vegada al mes és, Toni, ens has d'explicar algun plat per quedar bé.
Per quedar bé, per Nadal o per ara, entre sopars.
Home, bueno, si ja pots donar-nos alguna idea de cara als menús de Nadal, jo crec que molta gent t'ho agrairà.
Sí. Saps què passa? Que avui 11 dimarts, jo és el meu dia de descans, desconnecto i ja, perquè de Nadal portem molt curro ja, molta feina de grups i de tot. Bueno, doncs mira, idees molt socorrides, no? Pues, a veure...
Però aquest és un per quedar bé,
Per quedar bé. A veure, podem fer una cassoleta de rapa amb llamàntol.
Oh, carai.
Vale? A més, l'has de comprar ara perquè aquest any, no sé si heu mirat el calendari, o sigui, dilluns és nit de Nadal.
Sí, 24.
Dimecres i dilluns, festa. On està el peix fresc?
És veritat, no havia caigut amb això.
O sigui, o fem cassoletes o nos llancem a la carn. Vale? Que compres un bon producte, el pots refrigerar o congelar ja del dissabte, o sigui, del divendres o dissabte, o sigui, cap problema. Llavors, jo, la meva proposta és agafes el rap, el neteixes, treus els llomets, el llamàntol l'obres per la meitat, si és nacional ja és per quedar bé, m'has dit?
Sí, per
quedar bé. Llavors, el talles del cap a la gola pel mig i el fiques cap amunt, vale? Que no s'ha de perdre res de suquet, no?
Llavors, el que toca a la calor, la closca, per entendre.
Correcte. Primer farem primer el marcarem per lo cru, per la closca no, ahí li donaran el ton. Lo que pasa que no s'ha de perdre quan el talles, no? Perquè té tot el coral i, bueno, tot el gust està al cap, no? I d'ello no me pots perdre res. Llavors agafem una cassoleta, oli, calentet, pots ficar quatre alls amb pell i tot, que es confiti, no? Uh-huh. Marquem, farinem una mica el rap, i el llamàntol no, en cru, pam, lo fiquem cap a baix, no? Traiem el llamàntol, marcant només, i el traiem. El rap, el farinem i el fregim amb aquest oli. Jo recomano a llargadet i uns talls fent veure que és un altre tros de llamàntol, vale? Bueno, això és cadascú, ja s'ho manegue el
lluny.
Bueno, doncs traiem això, llavors, a lo bruto. Tallen la ceba, no ploris molt, que no convé. Tomata, veneta, a tacos. Li fem, ja traiem l'all i fiquem una picadeta d'all. Pots ficar-li pebrot, el que dèiem sempre, obre la nevera i tot anirà bé.
Haurem d'anar abans.
Llavors, això és quan està... Quan està, bueno, i si no has anat, home, has d'anar, el llamàntol no vindrà sol.
No, clar,
has...
evidentment.
Llavors, una vegada tens ofregit tot això, a mi m'agrada ficar-li cervesa, amb molt pol lúpul. Guaita. Vale?
Quina cervesa?
Pues, perquè n'hi ha moltes, ara. Hi ha marques que tenen pol lúpul, però no convé fer publicitat.
Amb poc.
Poc lúpul, si no quedarà amargós, vale? Llavors fem una reducció, perquè el vi deixa un rastre, que hi ha molta gent que... I li pots ficar un vi blanc, un cabeta, el que vulguis, cap problema. Jo li fico cervesa. Me dona un resultat molt, molt, molt curiós. Bueno, pues, ja tenim aquesta mena de salseta. La partem, la fiquem al pímer, li passem amb els alls que hem tingut. Quatre ametlletes,
no?
Sí, no, los que estan fregits los pelem, quatre ametlletes, una mica de galeta o pa torrat, fem una majada, tornem a ficar el llamàntol i el rap a la cassola, salpimentem, ara sí que flambeixem amb una mica de conyac, no res, una goteta, i l'incorporem tota la salsa prèvia passar per un xino, un colador, uh-huh. ¿Vale? Llavors queda tota la suqueta allà. I allí li fiquem la majada aquesta que han tret dels alls que havien fregit i la galeta, patorra que tinguis o els fulls que vulguis, no? A veure, hi ha qui fa fumet, però amb aigua de Lleida, que és molt bona, per què no? Li fiques que rebassi lo just, de pel damunt de
molt,
del peixet.
Molt justet, o sigui, sí. No molta aigua.
No molta que aigua. Quedi... Ei, 20 minuts, fa la reducció i... Ei, fantàstic.
Com I ja està. Clar, aquí hem de jugar... La veritat és que no és un plat complicat, però no, és que tenir producte bo i una miqueta de paciència.
Sí, és que és producte... No gaire paciència, o sigui, és un plat que...
En 2 hores el tens fet?
No. En 2 hores, a mitja.
No, ja hi conto tot. Sí, ja, bueno.
A mitja, mira que fàcil ho veu ell.
Conto la meva velocitat.
Te dona temps de fer el vermut i la xerrada i tot. I tu vas cuinant allà, sí, és fantàstic, no? Estàs allà fent la gasoleta i diuen, i aquest tio, pues mira, quedaràs de conya, Ricard.
Pues escolta, aquest plat, ja sé que es pot menjar quan un vulgui, però és més indicat per dinars o per sopars?
Bueno, és molt socorrida, caldereta la pots ficar.
Sí, ho sé, però...
Té cap tant per menjar que per sopar. Jo per menjar m'estimo més, pues, no sé, com jo tinc una edat, l'autèntic pues, era quan fes una paletilla al forn, confitadeta, amb baixa temperatura, bastant estona, i al final, pam, le fos canya que és rostideta, no? La carn més, a mi m'agrada més al migdia, i a la nit més les cassoletes aquestes.
És una molt bona idea.
Escolta,
de plat.
Tu fas això, Mònica, o jo, i treus això als convidats, i es queden amb la boca oberta, segur.
Quedes de luxe,
bueno,
clar.
Si ho faig jo, sí, tu pots estar més acostumat, però vaja,
no,
jo...
No et pensis, Ricard, no els tinc tan ben acostumats. Però, no, és una molt bona idea, i a més, mira, m'ha agradat molt el que ens ha dit el Toni, atents, perquè això ja ho fa molta gent, comprem el peix fresc, si volem, dies abans, ho congelem a casa i estarà perfecte i boníssim, i ens estalviarem uns dinerets.
I I cues i nervis d'última hora, que s'ha acabat, que no hi és, que me'l prenen, etc.
És que més bé, sí. Les dades venen que has d'estar molt, sí, molt ben preparat
cau
abans.
Cau fatal, exacte, s'ha de pensar molt bé els, sí, menús. Sí, sí. Bueno, ho hem dit, els ho hem dit amb temps, aquesta setmana tots a planificar menús ja avui, a casa per anar a fer la compra.
Escolta, per cert, aquest plat algun dia també el trobem, no?, al restaurant Jo.
Sí, sí, o sigui, és un plat que com a mi m'agrada fer-lo per la meva família, doncs m'agrada compartir, perquè ja saps que el nostre eslògan de la casa és les millors coses de la vida són les que es comparteixen, no?
Sí, senyor.
Pues aquest és el tema, o sigui, el compartim. I, de fet, el tenim al Nadal i al Sant Esteve, aquesta cassoleta de rave amb llamàntol.
Doncs el restaurant Atjo, que ja sabeu que estan oberts per Nadal, per Sant Esteve, i pel primer dia de l'any, l'1 del 19, també estaran oberts. Estan al carrer Templers, número 3, els hi pots fer un truc, a 973-266-155. Toni, escolta, la setmana que ve, l'especial, el que et recordi Nadal.
Vinga. Si encara et suportareu.
Sí, la setmana que ve aquí a la mateixa hora.
Gràcies, Toni.
Una abraçada. Adéu.
Ricard, tu i jo publicitat, no?
Sí, sí. Anem, jo no sé si preguntar-li a la Leida que...
Ella, si cuina ella.
No, de cuines, no. Ja que em digui, escolta, quines robes dissimulen, saps?
La millor faixa.
Ja saps per on vaig.
Anem a publicitat.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado?
Mucho. Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto? Decía, el colegio es para listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más... Más que deporte.
Este es un mensaje para todos aquellos que ahora, justo ahora, dicen que con Línea Directa tienen un gran seguro con un gran precio.
Llegas tarde.
Llegas muy tarde.
Llegas tarde, tarde.
Pues eso, todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Mira, Ricard, avui sí que sí, no sé a Cope Lleida, però aquí hem encès avui els llums de Nadal.
Home,
No, t'ho prometo. L'arbre, no l'hem encès fins avui.
Val, nosaltres saps quan ho vam fer?
Quan?
Pel pont.
Ah.
Perquè ja. És com, jo a casa també ho faig pel pont.
Sí, 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 a casa sí, és la, és costum, no? No sé si ella haurà posat ja la decoració nadalenca. Bueno, sí, sí.
Hi ha tendències amb això?
Ui, tant!
Hi ha colors?
No sé si és el tema d'avui, no, però ara li preguntem a Leida Martí. Bon dia.
Hola, bon dia
bon
a tots.
Dia.
Com estàs? Tots posat ja l'arbre, tot, la decoració ja està?
Sí, és el pont.
És Nadal
és
ja
pont,
a casa, a Can Aleida?
Sí, ja està, ja ho tenim. Ja ho tenim, ja tenim l'escampall fet per allà. Sí, 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 és ideal. Després plegar-ho.
És veritat, jo el dia que ho montem, ho fas amb il·lusió, amb ganes,
sí, sí.
Obres caixes i ho montes tot. Quan s'ha de recollir, jo he plegat les llums del balcó parades, sí, l'endemà de Reis, però plegar-les per Setmana Santa més d'un any.
És que
home, Déu-n'hi-do, Setmana Santa,
bueno, però estan parades i no es veuen gaire de lluny des del balcó, sí que ho veus.
O sigui, ets d'aquells que passes per davant i dius, guaita, que t'encanta el llum de Nadal.
Les deixava per fer senyals de llum.
Per la festa major del barri, no? Ets d'aquest, Ricard.
Ai, sí.
Ja. Doncs sí, no, aquí ja l'hem posat avui, hem fet l'encesa oficial de l'arbre, però jo crec que ara m'estava resistint, perquè és que comença cada vegada més aviat i a mi això m'agobiava una mica.
Bueno, però realment jo crec que el pont és la clau. Sí. Per què? Perquè després, vull dir, ja som aquesta setmana, ja, què som avui?
Avui és 11 ja.
11? Anava a dir 12, veus? És que no m'entero dels dies jo. Som 11 ja, doncs després, clar, et queden realment
dues setmanes,
ja que són perquè dius, home, ja que fas aquí la currada de decorar la casa, de fer l'arbre i tot, no perquè duri 3 dies.
No, ha d'estar mínim 2 o 3 setmanes.
Bueno, jo l'altre dia, mirant per l'Instagram, jo m'he trobat que l'he muntat tard, però ara sentiu-vos a vosaltres, que també l'heu fet pel pont encara.
Sí, sí.
Però és que hi havia gent que... Bueno, és que fa 15 dies que el té ja ficat.
És que en teoria...
És la teoria de les xarxes socials,
en teoria, si ens regim per les tradicions nord-americanes, s'ha de posar un cop ha passat Thanksgiving, Acció de Gràcies.
Ah, vale, o sigui, pel Black Friday.
Exactament. Sí. En teoria, quan ja passa Acció de Gràcies, ja el pots posar. Abans no, eh?
Jo ho feia pel pont per una qüestió pràctica.
Clar.
Tens un dia més, si tens aquests dies de festa, dius, vale, aprofito i fem ara.
Però bé, això com sempre hi ha tendències també, suposo, a la de decoració, no? Aquest any tenen més els colors blancs, els vermells, no? Hi ha de tot.
Realment aquest any, no ho tenia preparat, però com que m'ho he estat mirant per muntar l'arbre, us ho explicaré.
Val per tot aquesta noia.
Doncs la veritat és que aquest any s'ha portat molt també els tons rosats i els doradets una altra vegada.
Ah, sí?
L'any passat va ser molt de freds, de blancs, de plates, sí, etc. I aquest any ha sigut bastant això de duradets, de rosats, combinat dintre dels rosats entrem amb el rosa, el rosa més, no tan fúcsia, però més pastel.
T'encanta de la vida,
jo,
clar.
Jo, súper. Jo m'he tornat a comprar totes les boles.
Però guarda les altres, que sempre torna.
Tot torna.
Sí. Saps allò que dintre del... A baix al sota no tinc. Les caixes de Nadal durat, Nadal rosat, Nadal platejat. Saps què vull dir?
Una cosa, ara que has dit això. Aquest any no hi ha bombolles a l'anunci.
Ai...
Jo això crec que és un abans i un després,
Jo crec que
en
també.
En el Nadal...
Sí, és que és veritat, és com a
jo
raro.
Jo no estic gens a favor, d'aquesta decisió.
Sí, és com a raro, no?
Era Nadal. És que ja estem perdent les tradicions.
Però jo crec que sí.
Me'n vaig de tema. Amb què venies avui, Aleida?
Doncs mira, avui venia... La setmana passada vam començar a parlar del tema dels bodis, com per anar als sopars, etc. I una altra part molt important també és el tema del maquillatge. Mm-hmm. Per què? Perquè aquí també ens engloba el que són sopars, d'empresa, etc, Nadal i Cap d'Any. Perquè, clar, com que aquest any m'acau tan malament...
És veritat.
...que hauré de fer lo del dia abans de Cap d'Any...
Que la setmana que ve,
Per això t'ho estic dient. O sigui, el programa abans de Cap d'Any, aquest any ja no el tenim. No podrem parlar de la Pedrochi.
És veritat.
Oh,
clar.
Què hi ha amb això? No, el darrer d'aquest any, 2018,
és la setmana
vinent. Sí.
Ja, m'ho he estat comptant per a veure com fer-ho. Per tant, aquesta setmana jo he portat el de maquillatge.
Vinga.
Perquè així ja anem avançant.
Tenim 5 minuts.
Tampoc.
Oita,
no, Jolines.
Estan parlant de boles i tot, clar.
Vale. Bueno, comencem, doncs.
Vinga.
Primer punt. Què millor que portar una sombra d'ulls ben metal·litzada? Pues així, pues eso. Com que tenim tendència a anar més aviat, com parlar amb la setmana que ve, si ens posem un look més així formal, en plan negres, etc. I a més, perquè moltes vegades el dia 24 a la nit ens ve de gust, com que fem el sopar a casa i estem allò tranquils, venga l'arbre de Nadal, el cagatió, aquí la Mònica amb pantuflis, pues, bueno...
Que no és veritat, és que no riem.
Pensem amb el tema del maquillatge. Pues bueno, una bona...
Com una porta, amb pantufles, però maquillada com una porta. Perdona.
Jo de veritat. Mònica, aquest any, sisplau, volem la foto de cosa
sencera. Sí, és que sisplau, aquestes coses no es poden dir si no hi ha foto pel mig.
Ja. És que a més ho estàs fent en directe, vull dir, aquí no podràs resistir enviar-la, o sigui, ja l'has cagat, tu.
La tindreu.
Bueno, total, pues, bàsicament és això, ¿vale? Una sombra d'ulls metal·litzada. Compensem-la, sisplau, amb el tema del coloret i del pintallavis. És molt fàcil, vull dir, dona-li el toc de color als ulls i la resta, pues, ja vas més normaleta. Aquest any, com que a més s'aporten molt els colors nude als llavis...
Els colors nude?
Sí, els colors més aviat naturals.
Ah,
sí, per exemple, doncs un marronet o un rosadet, però així que sembli que no vas maquillada, com aquell que diu dels llavis.
Ah, això és interessant, perquè havia vist com amb llavis molt foscos, també, i clar, pensava que si et poses metal·litzat pel que fa a les ombres d'ulls i tal, llavis foscos no, que pot ser, no? És un Nadal gòtic que no caldria.
Clar, jo aquí, per exemple, amb el tema aquest, que també l'anava a comentar, que molts bordeus, mates, a més, continuem molt amb tendència a mate... jo faria un maquillatge d'ulls més aviat suau, ratlla negra amb l'eyeliner, allò ben agatat, que també et queda molt xulo, que és molt sofisticat, molt d'arreglar, sí, que et veuràs molt arreglada i molt explosiva, però dintre d'una línia molt senzilleta. Uh-huh. Vale? O sigui, en aquest cas, per mi seria el menos és más. Però l'únic que portes és el llavi de color, que a més hi ha una àmplia gamma amb el tema dels 24 hores, que tu, per exemple, te'l fiques, per molt que et toquis el llavi, mengis o t'aixuguis amb el tovalló, se't queda fixa. Aquests d'aquí anem amb cuidado. Per què? Perquè són bastant secs. És a dir, després t'assequen bastant el llavi. Per tant, jo l'utilitzaria en plan de dir, mira, és que avui surto a sopar, amb l'empresa, o són 24 a la nit i tinc ganes d'anar tota la nit arreglada i no preocupar-me pel llavi, i te fiques un d'aquests. Però l'endemà, sobretot, o a la nit abans d'anar a dormir, si teniu ganes i segons en què ara arribeu, vale, doncs una miqueta fins i tot de vaselina. Vaselina pura va molt bé per rehidratar
atenció, que aquí la tendència ve amb el consell, perquè ningú ho prengui mal.
Escolta, ens queden dos minuts.
Queda poc temps, sí.
Vale.
Per si vols fer el consell o no. Mònica.
La vull fer, però que acabi la Leida. Uh-huh.
No, bàsicament, que sobretot també tenim en compte que aquest any s'aporta molt el glitter dintre amb el pintallavis fins i tot.
Què em dius?
Sí, m'encanta. Estic supercontenta amb aquesta tendència.
O sigui, la cosa ha de brillar sí o sí.
Sí.
Metal·litzats els ulls, els llavis, els bodys que ens deies la setmana passada, els complements. Visca el brillo, no?
Sí. Guai.
La pintura metal·litzada.
Pintura metal·litzada. No, els metal·litzats als ulls, jo, és una...
És una cosa xula.
Hem de practicar,
Jo trobo guai.
Atenció que hi ha la Leida també, Menos és más, que la línia, com sempre diem, és molt fina, vigileu.
Hi ha gent que no té mesura, tampoc,
Hi ha gent que no té mesura, exacte. Molt bé, doncs escolta, és el meu torn. Sabeu, això pel que fa a maquillatge, també part del maquillatge i el d'arreglar-se és el perfum. Uh-huh. No? A veure, si jo et pregunto a Leida un perfum icònic relacionat amb el món de la moda, què em dius?
Chanel número 5.
Molt bé, clar. Doncs que sapigueu que és el número preferit, era el número preferit de Coco Chanel, per això el perfum es deia així, però no només per això, sinó que va ser la cinquena mostra de totes les que el perfumista li va fer olorar, de les 20 i tantes que li va fer olorar, la cinquena va ser la definitiva, i per això el perfum es diu número 5.
Molt bé. Mira, era la colònia preferida de la meva àvia.
Sí? Sí. Doncs mira, i el 5 està molt relacionat, perquè Coco Chanel també presentava sempre les col·leccions en dia 5. 5 de febrer i 5 d'agost. Mira, un número molt important a la seva vida.
Pues supersticiosa.
A més, va quedar lligadíssim també a Marilyn Monroe, aquest.
Sí?
També? Ah, sí?
Clar, sí, sí.
Ella va dir que només s'anava a dormir amb dues gotes d'aquest perfum. Això no portava res més.
Això deia. Doncs quin fred, no?, i al desembre.
No, però vull dir que va quedar molt lligat. Va ser icònic, també.
No, sí, i tant.
Sí, sí.
Una acció de màrqueting.
Doncs ja ho sabeu. Número 5, perquè va ser la cinquena mostra que li van donar a Aurora, Quines coses. Ja fa anys d'això, també. Molt bé, doncs escolta, setmana vinent, darrer programa de 2018 i pre-Nadal. O sigui que posem festa grossa. La setmana vinent a Leida hem de venir amb alguna cosa de brillo. Va, Ricard, tu també. Va. Vinga, va.
La funda llança del mòbil portaré
el que
jo
el que sigui, el que sigui, però una cosa, una peça, va. Vinga. Aleida, gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona
setmana. Un petó, adéu.
Tu també, Ricard, acaba de passar bon dia. Parlem demà.
Molt bé, fins demà.
De fet, en un minut arribem al punt de 2:15, ens aturem només 2 minuts per la publicitat i entra ja, desallotja Aleida Martí i entra Albert Rosa.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate Vertidriver,
Una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con garantía sus asignaturas. Cursos de Navidad en casi toda España. Plazas limitadas.
Entra en la web institutopascal.com y reserva tu plaza ya.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
Jo vaig dir que em resistiria fins aquesta setmana a parlar de qüestions més nadalenques i jo crec que hem pogut aguantar. Però ell, com que el Nadal al final és gastronomia, sobretot, entre moltes altres coses, ell avui ha vingut ja amb l'artilleria pesada. Albert Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sí, hem anat aguantant, però és inevitable, eh? És inevitable.
Va, però ara ja es pot, ara ja es pot.
Sí, ja estem a les portes. I a més, també hem de tenir en compte que al final hem de tenir una mica de previsió, perquè si tu ara mateix no tens clar on faràs aquell sopar de nit de Nadal,
malament.
O bueno, de cara a Cap d'Any encara potser tenim una miqueta més de marge, però bé, si vols anar fora, passar la nit a algun hotel o anar-te'n a segons quin lloc,
anem tard, eh?
Ja anem tard, perquè són coses que normalment ja es reserven d'un any per l'altre, perquè si tu saps que allí tens lloc, et va bé, t'agrada, bueno, hi ha moltes famílies que ja ho deixen reservat d'un any per l'altre. Moltes,
sí, jo això,
moltíssimes.
Clar, jo és que això va per cases, no? Jo penso que a casa meva no tenim costum d'anar fora per aquestes dates, però sí que hi ha molta gent que sí, i de fet això ho he explicat per algú, em sona que l'Antonio Escanyo de la Glorieta del Castell d'aquí de Reus, ell ja ho diu, hi ha unes famílies que les tinc ja cada any, ja abans de començar a dinar, el dia 26,
ja
em reserven per l'any vinent, eh?
Totalment.
Vull dir, això ja és així.
Totalment. Sí, diria que són les dues opcions més clares que hi ha, no? La part de família, doncs, que ho celebra a casa seva de sempre, de tota la vida, però fins i tot, en alguns casos, encara que hi ha famílies que sempre ho celebren a casa, potser passen els anys i després, clar, la família creix, la cosa es complica, no tens espai perquè el menjador és el que és i resulta que ara ve el nen amb la novieta o la nena amb el noviet o no sé què. Comences a dir, pues, aquí som 40 en comptes de 25 com sempre havíem estat. I dius, què fem? I l'única alternativa és o ens anem de restaurant o ens busquem un altre lloc.
Clar, perquè és que al final no tenim a casa, normalment no estem preparats ni olles ni no, ni
coberteria. No estem parlant de l'estona i de la implicació i el temps i la preparació i el anar a comprar. És que és molta estona. El qui fa final d'anfitrió és molta feina.
A tu et toca?
No. No,
no, a mi tampoc, eh? M'ha lliurat sort, perquè si no, jo no m'hi veig amb cor, eh?
L'opció que s'està consolidant, o que almenys cada cop més famílies es plantegen, és optar per un càtering, és a dir, per anar a buscar plats, fins i tot aperitius, anar-los a buscar i tenir-los a punt i simplement, doncs, a l'hora de l'àpat, doncs, si s'ha de calentar la salsa a última hora es calenta, vull dir, el més fàcil i pràctic possible, perquè també és veritat que vivim en una societat on cada cop disposem de menys temps per segons quines coses i ara resulta que queden pocs dies i dius, ai, I què fem? I què fem, no? Que dèiem, el que ja no té el restaurant reservat d'un any per l'altre ha de començar a improvisar perquè no ha tingut temps de pensar-hi abans. I, a més, també, per una qüestió mental, el que dèiem, no? Si parlem a mitjans de novembre de quin menú o què
encara
farem
no estem...
per Nadal, jo crec que és com no et ve de gust.
Però ja sí,
ens queixem que es posen els llums de Nadal
clar, a final de novembre...
massa d'hora, doncs imagina't pensar en l'àpat, no? de Nadal, és complicat. Llavors, penso que moltes famílies, o almenys a mi em consta, que cada cop, i jo també hi he optat, també és veritat que aquí jo parteixo amb cert avantatge.
Anava a dir, tu saps de què va el tema, que dediques en això.
I a més, els últims anys he treballat en una empresa de catering i sé el que és, i per tant he tingut un accés molt més fàcil, perquè també, i aprofito aquest moment, Mònica, per trencar una llança en favor del catering, perquè és curiós que molta gent encara no coneix ben bé aquest món. I el catering, malauradament, sempre ha anat associat, i no sé el motiu, a un aspecte com de poca qualitat o de menjar precalentat. Bueno, perquè potser anys enrere les úniques coses que coneixíem de catering eren doncs, el catering de les escoles o... No,
ho estava pensant ara, sí,
no,
sí.
Amb tots els respectes.
Els menjadors escolars, que no són els d'avui en dia, en molts casos, per sort, però molts jo crec que ha fet molt mal amb això, no?
Clar,
aquella idea del ranxo preparat sense gaires miraments.
Penses que dius paraula catering i penses, ui, ja, menjar això preescalfat, no? I no és així.
Res a veure.
Un catering al final funciona exactament igual que qualsevol cuina professional de qualsevol restaurant, perquè tots els restaurants tenen una preparació prèvia feta de producció a cuina per, en el moment de donar el servei, anar el més ràpids possibles, perquè si no, és que seria impossible. Seria impossible donar de menjar a tantíssima gent al mateix moment, o pràcticament amb una hora, hora i mitja de diferència, perquè a més també som d'anar a dinar tots a la mateixa hora,
sí, i això, que tenim.
Clar, saps? Això complica. Clar, si tu no has fet una producció prèvia o tens la mise en place a punt, que la mise en place, ara, gràcies a Déu també pels programes de cuina a televisió que cada cop no, diguéssim, doncs hem tingut més de moda o que han creat aquesta cultura gastronòmica, sabem el que és, no? És no, més que tenir-ho tot preparat pel moment del servei. Doncs això és exactament un catering, o sigui, fer una preparació prèvia i que tu, en el moment de servir, potser l'únic que hagis de fer és escalfar 4 minuts al forn i posar aquella salsa amb un cassó, calentar-la fins allà on vulguis, si vols que et cremi els llavis, fins que et cremis els llavis, o si vols una miqueta més atemperat, doncs ja està, tirar per damunt, posar la guarnició i a plat.
Això... Tu te n'adones, Albert, que ara, en aquest moment, instant de ràdio, li estàs obrint... No, t'anava a dir que li estàs obrint el cel a més d'una persona.
Probablement.
Ho dic seriosament, perquè hi ha molta gent que per costum, per tradició, dius, home, pot ser alguna cosa comprar-la preparada, no? Però pensant que tot el menú de dir, escolta, el podem encarregar i ens ho porten preparat, només ho hem d'escalfar i servir.
Sí.
Hi ha gent que ara ni té 25 a sopar el dia 24 que està dient, alto, que jo m'ho plantejo.
Home, mira, si això serveix per poder frenar aquest moment d'angoixa prèvia que tenen moltes famílies ara mateix de, ai, que no sé què carai fer encara per Nadal, Si amb el que plantejarem avui podem donar un cop de mà, escolta'm, fantàstic, ja ens donem per satisfets. I per això avui volíem presentar doncs, això 3-4 opcions, evidentment n'hi ha més, però que creiem que valen molt la pena i a partir d'aquí és qüestió d'investigar. Però primer vull mencionar a uns altres que crec que també ho fan molt bé, que tenen coses molt interessants, fins i tot, ara també d'aquí una estona tenim un tall de veu preparat, perquè hi ha un catering relativament nou a Tarragona, fa tot just un anyet que van obrir portes, tenen restaurant, però també estan potenciant cada cop més la seva línia de catering, estem parlant de l'Olivetes, l'Olivetes té local en plena Rambla Nova de Tarragona des de fa any i poc, i també tenen aquesta línia de catering que cada cop ha anat més en expansió, i l'any passat ja ho van fer, però clar, havien començat doncs, a l'octubre, entre una cosa i l'altra, doncs dona el temps just de preparar el més bàsic, però enguany s'ho han pogut preparar a consciència, i la veritat és que hi ha una cosa que potser és diferencial que jo ho trobo molt interessant. A banda del que puguis trobar d'aperitius, plats, postres, o sigui, tota l'oferta gastronòmica típica i tòpica i altra potser diferent de Nadal, ofereixen un servei de muntatge i de parament. Que, escolta'm, això sí que jo crec que et salva la vida.
És que quan m'ho has dit, dic, però jo en quin segle estic vivint? Perquè, clar, l'última vegada que vaig reunir la família a casa li vaig dir a ma mare que em portés coberteria, que no en tenia prou.
És el que dèiem, no? Si tu normalment tens els coberts per, bueno, si ets 4, 5, 6 a casa, però de cop i volta...
Veren 15?
Clar.
Què fas?
N'aculls, no?
De plàstic.
A 20 o a 25, què fas? Clar, o tires de la coberteria...
Que per Nadal...
No
caldria tampoc.
Doncs en aquest cas, l'Olivetes Catering de Tarragona ofereix aquesta possibilitat. Tu pots encarregar només el parament o també el parament i fins i tot mobiliari, taules, cadires i el muntatge. El dia abans de Nadal o el dia abans de Cap d'Any et ve personal de la seva empresa, t'ho munta i fins i tot el parament no cal ni que el netegis, l'endemà te'l venen a buscar.
Què m'estàs dient? Què m'estàs dient?
És una opció complementària al fet d'encarregar el menjar per Nadal, que penso que ja és un servei integral molt, molt interessant i a tenir en compte.
L'únic que hem de fer és menjar, no?
Sí, exacte, no ens hem de preocupar de res. Evidentment, tot té un preu, només faltaria, però la comoditat que et comporta això, vamos, no té ni punt de comparació. Llavors, vam parlar amb la Núria Tous, que és la responsable de l'Olivetes Catering, i ens explicava doncs, una miqueta quines especialitats tenen en quant al menjar, i també ens explicava aquesta part, que ja ens hem avançat, ara escoltarem com ho explica ella, d'aquest servei integral de muntatge i parament.
Escoltin.
Hola, Albert. A les cuines d'Olivetes ja fa dies que ha arribat el flaire a Nadal, i aquest any, més que mai, engeguem els forns plens de novetats. Per tots aquells que hi estigueu interessats, hem llançat un catàleg en exclusiva amb un recopilatori de productes i serveis per a aquestes festes. Pel que fa a la gastronomia, per exemple, podem trobar-hi des de productes d'estil còctel, és a dir, per picar, per compartir a taula, plats principals, postres i fins i tot guarnicions, per a aquells més cuinetes que facin les seves pròpies elaboracions a casa i el que busquin és un complement per a aquell plat. Pel que fa a l'aspecte servei, que a més, Albert, tinc el plaer i l'honor de presentar-te en exclusiva, l'any passat ja vam llançar-ho a Olivetes, aquest servei que us explicaré ara, però aquest any l'hem volgut reforçar perquè a més sabem que és pioner a Tarragona. Bé, és un servei que consisteix en el muntatge de la taula a casa del nostre client per part del nostre personal de gestió d'esdeveniments i de bodes. El nostre personal va a casa del client i li munta tot el parament necessari perquè aquell dia no li falti de res, des de les estovalles, la coberteria, la vaixella, tot. Per una altra part, per aquell client que no desitgi un servei tan complet, també tenim el servei de lloguer d'utensilis de forma individual, que es pot sol·licitar juntament amb la comanda gastronòmica i s'hi afegiria amb l'entrega a domicili a casa, que vindrien a ser, doncs, per exemple, dos copes, tres coberts, una taula, per exemple, el que necessiti el client. És un servei que no requereix de cap mínim i la veritat és que estem molt contents degut al seu funcionament. Aquest any, a més, seguint la sintonia de l'any passat i degut a l'èxit, hem volgut incloure-hi una novetat, que és la següent. Hem llançat un pack, juntament, que podreu trobar també en el nostre catàleg, consistent en la coberteria, la vaixella i la cristalleria per cada comensal de la taula per un import de 5 euros al comensal. La peculiaritat de tots aquests serveis que oferim a nivell de parament de taula no és una altra que la recollida en brut, és a dir, el nostre client ho rebrà a casa juntament amb la seva comanda gastronòmica i el dia següent ho recollirem i no s'ha de fer càrrec de la neteja. Li proporcionem unes caixes en les quals ha de ficar-hi tot el material i nosaltres el dia següent ens encarreguem de la neteja. A Olivetes estem molt satisfets amb aquesta unió de gastronomia i servei perquè som conscients que d'alguna manera estem proporcionant a aquell client que busca la comoditat d'un restaurant, però a la vegada busca també la intimitat i la tranquil·litat i la comoditat d'estar a casa en aquestes dates tan especials. Que sabem o intentem oferir una solució integral per aquests moments.
Mira, és que tu i jo hem parlat abans, no sé per què, perquè ho ha explicat la Núria fantàsticament bé.
Sí, bueno, és un fragment llarg, però, no, ho, però explica, ho explica...
És que ho ha explicat tot com... molt bé, perquè no? És tot el pack complet.
Més, ja has vist que ho ha anunciat en primícia per nosaltres, per tant, escolta'm, estem donant aquesta exclusivitat, o almenys estem avançant a la gent que potser no ho coneixia, doncs que tenen aquesta opció que penso que val molt la pena. Si no saps ara mateix què fer el dia de Nadal, sí, o la nit de Nadal, o Cap d'Any a casa teva i tens molts convidats, doncs l'Olivetes Catering seria una opció perquè, a més, té aquesta,
clar,
aquesta alternativa. No?
És que és el que dèiem, no? Ja no és només cuinar, sinó tot el que comporta, no? És a dir, donar de menjar a molta gent, que normalment, doncs, a la majoria de cases, ens juntem uns quants, no? Sí. Hi ha cases que més, hi ha cases que menys, però, clar, és un trasbals a nivell,
sí,
doncs...
La preparació no només d'això,
temps,
del cuinat, sinó
infraestructura,
de la taula, ara això, ara allò... Bueno, sí, sí.
No, aquí s'encarreguen de tot, vist que ja es podrien quedar a sopar, també trobo, no? Els de...
Sí, Olivetes Catering. No cal ni que tornin l'endemà, sinó que,
clar,
ho recullen
que
després de,
que
de sopar. Sí, estaria bé. Ah. És una cosa que igual podríem plantejar.
No ho
sí,
sé,
sí.
Núria, escolta, si ens estàs escoltant, no sé, igual han tingut alguna invitació alguna vegada. Clar, això estem parlant d'ara per Nadal, perquè el tenim a sobre,
sí,
però això ho extrapola a qualsevol altre moment de l'any, que dius un cap de setmana tenim una reunió familiar, un dinar que som, no?, més gent.
Sí,
és una opció,
clar,
eh?
Els càterings t'ofereixen això. Si tu vols muntar un sopar privat a casa teva, simplement, doncs, contactant amb qualsevol empresa de càtering de la província, t'oferirà aquest servei. De fet, el que potser és pioner és que per Nadal et vingui algú el dia abans de Cap d'Any o el dia abans de Nadal a preparar de la taula, a portar-te, sí, els coberts, a portar-te tot, i que després tu vingui a buscar l'endemà sense necessitat que ho hagis hagut de netejar. Això sí, qualsevol altra empresa de càtering, doncs en qualsevol altre moment fora de Nadal pots fer una sol·licitud d'això. Doncs, al final és com una solució d'un esdeveniment privat, no?
Sí, exacte.
Evidentment té un preu, eh? Sempre dèiem...
Evidentment, la feina de la gent s'ha de pagar.
Aquí. Perquè a vegades també la mentalitat de gent, és que potser per dos plats per aquest preu, ja, però dos plats que t'ho porten a casa, t'ho porten fet, a més et porten el parament. Escolta, valorem les coses en la seva correcta mesura.
I tant. Has demanat més opcions, no?
Sí.
Això era, per a més, em semblava innovador aquest pack tan complet,
sí,
no? De la Núria a Olivetes Catering, però
sí,
n'hi ha més.
Sí. A Tarragona tenim a la Vall de la Rabassada també els de l'Antònia, que ja fa anys que treballen i treballen molt bé, que a més tenen, penso jo, una part de clientela molt consolidada, sobretot en anar a buscar menjar per emportar, perquè ells tenen, a banda doncs, d'opció càtering, tenen la botiga i, per tant, tu pots anar a comprar allí.
Uh-huh.
Però de cara a dates com ara Nadal, ja ells s'avancen i, evidentment, preparen una proposta perquè el client sàpiga, no?, amb certa antelació, doncs, què pot escollir. Especialitats? Quasi que també prefereixo, perquè si no m'avançaré jo.
Que ho digui ella.
L'Anna Martínez, la filla de l'Antònia, ens va dir molt així breument quines especialitats podem trobar en aquesta carta, no?, en aquesta oferta d'aperitius i plats per emportar per Nadal, i si et sembla que ens ho digui ella mateixa,
sí,
i així sabem què podem trobar.
Vinga,
a l'Antònia.
Vinga, a veure, Anna.
Hola, Albert. Doncs com a especialitat, sobretot, tables de formatges i d'embotits, i de foies també al Nadal. Després, com a primer plat, està especialment bona la crema de marisc. I també hem fet nous els canelons de ceps amb la beixamel de trufa. Com a peix, destacaria el bacallà a la mel amb cruixent de pernil ibèric, que està boníssim. I sobre les carns, potser el pollastre farcit, perquè el donem ja tallat, diguéssim, i envasat al buit, llavors està preparat per posar directament al plat i posar-li la salsa. Llavors és com un plat elaborat, però molt fàcil per la gent a casa seva.
Que... Ja, diré una cosa. Que... Carrer Llobera 54, Anna, estem aquí, l'Albert i jo.
Ens hem mirat i ha hagut un moment que dic canelons de ceps.
Canelons
amb
foie i hem fet, va, què fem aquí? Hem fet cara de què estem fent aquí.
Sí. Volem que sigui Nadal i que ens ho porteu ja.
Exactament. Clar, i mira, ha dit això que deies tu al principi, us ho portem ja envasat al buit i tal, només veu d'escalfar i... servir.
Fàcil.
Facilitar-nos la vida.
Exactament el mateix que si ho preparessis a casa, ho guardessis a la nevera i en el moment de servir, doncs pam. Perquè el que no faràs és començar tot el procés des del mateix dia, 2 o 3 hores abans, perquè no arribaràs.
No.
No arribaràs. Per això els canelons s'han de fer quan s'han de fer. A destacar, foie, jo sóc un amant del foie.
Jo també.
Els canelons que ha dit em sembla meravellós. I això ens transporta també a parlar d'altres opcions. Aquesta era l'Anna, la filla de l'Antònia, de l'Antònia de la Vall de la Rabassada, que té aquesta opció doncs, de catering. A banda, també podeu anar a la botiga que tenen allí i veure tota la parada que tenen,
aquella botiga,
que és espectacular.
Aquella botiga és...
Allí cada dia fan coses noves, però si us interessa només el tema de menús de Nadal, també podeu entrar, evidentment, a les webs d'aquestes empreses que estem dient. Accediu a les xarxes socials o a les webs i allí podreu accedir a la informació i bueno, doncs, recuperar els catàlegs o les cartes de plats de Nadal. Fuà, canelons, tot això em trasllada això, a pensar en altres opcions. I penso que també no té per què ser una empresa de càtering pròpiament. També hi ha restaurants que, de cara a aquestes èpoques, fan una preparació específica perquè hi ha clientela que els hi demana. I llavors, doncs, sabem, és que quan he dit canelons he pensat en els canelons del Can Bosch. I és veritat, Can Bosch, doncs, continua la seva activitat normal, però també té aquesta possibilitat, no?, que doncs, pots encarregar i anar a buscar els canelons de Can Bosch. Un altre que no crec que se m'enfadi perquè ho digui, que sé que també ho fa, però només ho fa per encàrrec si algú li demana, és el Juandi. Un dels cuiners de capçalera d'aquesta casa.
Juandi t'ha de dir que no, a res.
I suposo que si parléssim amb el Joan Ugellès, que també va liat, també diria que sí, amb qualsevol altre, però que sapiguem que si tenim algun restaurant de confiança i som clients habituals, penso que si tu ho demanes amb la previsió suficient, hi ha molts restaurants que ja ho tenen en compte i que ja tenen aquesta previsió per preparar doncs el que el client els hi pugui demanar. Llavors, deia això, Can Bosch, Juandi si li demanes, qualsevol altre restaurant...
No, que el Juandi, de fet, fan càterings també des del Xivarri.
Exacte, també.
Per tant,
també.
Clar, és qüestió de plantejar-ho, sí, sí, sí. I empreses de càtering, com has dit, Albert, avui hem parlat de dos en concret, però n'hi ha moltes a Tarragona, sí. És qüestió de mirar, sí. Buscar, no?
Sí, sí.
Perquè aquí ens hem d'ajustar tots.
Jo volia fer una pinzellada última d'un altre restaurant, en aquest cas hotel, que també fa això que dèiem, com el Can Bosch, el Juandi, qualsevol altre restaurador, que és l'hostal Esport de Falset.
Sí.
És un lloc que, a més, la cuina tradicional catalana la controla, vamos, jo crec que és la seva marca, no? El seu segell. Sempre han apostat per cuina tradicional i, a banda dels menús que ofereix als clients que vagin a passar allà els Nadals o Cap d'Any, que estan molt bé, per cert, recomano fer un cop d'ull també a la web i mirar-los, hi ha doncs, aquesta alternativa de 1.000 i 1 plats i aperitius per anar a buscar i endur-s'ho a casa. Per tant, imagina't, estem parlant de restaurant, estem parlant d'hotel i estem parlant de càtering. Que la gent es vagi familiaritzant amb el fet que el càtering no és tan diferent al que pot trobar altres empreses de restauració. Val? I per acabar, volia comentar això als meus companys de Mooncatering
que han estat aquí també.
Sí, és veritat.
Fa temps ja.
Sí, és veritat. Ja que dèiem el foie de Mooncatering és espectacular, jo crec que és de lo milloret. Jo recomanaria també a la gent que vulgui entrar a la web i mirar, perquè ara mateix no sé, veus, com que ja no hi soc, no sé quina oferta hi ha de cara a aquesta temporada, però estic convençut que els daus de salmó hi són. I si hi són, si us plau, no perdeu l'oportunitat de tastar els daus de salmó amb soja de Mooncatering.
Per favor, aquestes no són hores.
Sí, sí. I després de plats, potser destacaria el mil fulles de vedella amb bolets. Bueno, és que no acabaria.
Estic veient els daus a la web,
Veus?
Estic veient. Estàs tranquils que els continuem fent.
Daus de salmó com a aperitiu. I qualsevol altra cosa de foie, ja sigui el micuit o siguin les... ja ho diré, són com uns bombons arrebossats amb festucs.
Mira, ara els veig.
Veus?
Aquí, és que el web està tot, mooncatering.com.
Doncs ja està.
Allà ho tenen tot.
Doncs mira, hem parlat de l'Olivetes, hem parlat de l'Antònia, aquest últim cas de Mooncatering com a caterings, n'hi ha més, per descomptat, i d'altres opcions de restaurants, tipus Can Bosch, Juandi, restauradors que s'ofereixen qualsevol cosa, o l'hostal Esport de Falset, com possibilitats per encarregar aquests menús, aquests àpats de Nadal, que ara tant ens atafegaran perquè ja hi som.
Ja estem pensant,
estem
no sé si a casa ja ha passat això, a casa t'ha passat de què fem la nit de Nadal, què fem per Sant Esteve.
Enguany, no nosaltres, encara no? Una part de família, fem novetat, sempre ho hem fet a casa dels meus tiets, i enguany ens anem a restaurant. Mira. O sigui, serà... Per això et deia que hi ha casos en què la tradició arriba un punt en què es trenca, precisament pel que dèiem, que la família cada cop és més gran
i ja no hi cabem.
Ja no hi cabem, és una qüestió d'espai, i ens anem a un restaurant i penso que, escolta'm, és una opció com qualsevol altra.
Clar que sí, i mira, des d'aquí aprofitem per enviar una abraçada a tots aquells i aquelles que treballen aquests dies,
sobretot,
que això de vegades no ens en recordem.
I el que deia abans, valorar aquestes coses, perquè sempre ens queixem de mare per tot, però quan veiem ara menús de Nadal per segons quins preus, és que és molt car, però és que el que estem pagant és que hi ha un personal que està treballant unes dates que segurament els agradaria molt estar a casa seva, amb els seus, i això implica un cost. Bueno, s'ha de tenir en compte, s'ha de valorar. I els que hem treballat, perquè a mi m'ha tocat treballar anys enrere, recordo quan estava a l'Imperial Tàrraco a cuines fent menús de cap d'any, home, que la gent ho valori i ho agraeixi, la veritat és que al final també és una satisfacció pel qui s'hi dedica, no?
I tant. Doncs escolta, esperem haver-los donat idees per avui. La setmana vinent, més Nadal, la setmana que ve, torrons, no?
Sí. Rematem
la campanya de Nadal.
Abans d'agafar una miqueta de torrada de Nadal, parlar de torrons avui ens semblava potser avançar-nos massa,
però la setmana vinent,
ja queda una setmaneta pràcticament, i parlarem de torrons. Parlarem dels torrons de Xixona, que fan aquí a l'Antonio Plaferrandis de Reus, a més un comerç centenari que recentment ha estat guardonat com a comerç centenari per la Generalitat, que a més doncs, manté l'essència, manté la manera artesanal de produir el torró de Xixona, i la veritat és que la història familiar a mi em va captivar i penso que és molt interessant, i en parlarem.
Doncs això serà la setmana vinent aquí, al mateix lloc, 93.5 al Camp, 98.0 Terres de l'Ebre. Albert Rosa, gràcies, que tinguis bona setmana.
Igualment.
Doncs amb això arribem nosaltres al final també. Es queden ja amb la resta de programació de la cadena COPE. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Que acabin de passar molt bon dimarts. Ens retrobem demà a les 12:20.